Les coses fetes a casa són diferents, perquè són d'aquí. Les elaboren, fabriquen o treballen la gent del territori. I són fetes amb estima, siguin modernes o tradicionals. Innovacions en temes culturals, turisme, en productes de la terra. En parlarem i els descobrirem al Fet a Casa, el programa dels projectes i productes amb la DO del territori. Fet a Casa, aquest dijous a partir de les 12:20, a Ràdio Móra d'Ebre SER.
Doncs és moment d'obrir segona entrega ja de la temporada amb un dels nous programes que hem incorporat enguany, és el Fet a Casa, i en cada entrega ens anem apropant a empreses del territori, a diferents productors, també a aquelles persones emprenedores que des d'aquí, des de casa nostra, es busquen un lloc al mercat i ens donen a conèixer també allí on van. Si començàvem fa uns dies amb el sector agroalimentari, avui ens endinsem amb la indústria dels curtits, de les pells. Avui parlem d'una empresa que des de Móra d'Ebre distribueix arreu d'Espanya i també a l'estranger, i que és un dels principals generadors de treball aquí a la comarca de la Ribera d'Ebre. Ens referim a Dovimbe. I per conèixer més d'aquesta empresa de Móra d'Ebre, avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio el seu director general, el Josep Maria Falgueres. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Benvingut a Ràdio Móra d'Ebre i gràcies per acudir a la crida del Fet a Casa per donar a conèixer Dovimbe.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. Què és Dovimbe? Que popularment la gent la coneix sempre com la Móra Pell, però ja fa anys que no es diu Móra Pell.
Exactament. Móra Pell era antigament la fàbrica que havia hagut aquí a Móra d'Ebre per tema de pells. Bé, Dovimbe és una ribera de pells, és una empresa que treballa a mans, és a dir, és una empresa que no compra ni ven pells, sinó que el que fa és treballar les pells. Els nostres clients ens porten les pells aquí per treballar, nosaltres les treballem i els hi tornem un cop fet el treball, un cop acabades, no? És una ribera, una ribera...
Què vol dir això, Déu, una ribera?
Sí, una ribera de pells. El nom de ribera ve perquè són empreses que necessiten una certa quantitat d'aigua. L'aigua és un dels nostres productes químics més importants i, evidentment, doncs, aquesta situació aquí a Móra d'Ebre és bona en el sentit de que l'aigua és un bé que tenim aquí. La ribera és la primera part del procés de la pell. És a dir, el procés de la pell... estem parlant de pells de xai, bàsicament, alguna cabra, però bueno, en general peix de xai. El procés de la pell, jo diria que està composat, perquè ens entenguem, en tres grans blocs. El primer és la ribera. La ribera és un procés de neteja, bàsicament és un procés de neteja, vol dir eliminar de la pell tal com surt de l'escorxador. Normalment, llavors, tal com surten de l'escorxador, les pells s'han de salar, s'han de conservar, perquè aquí hi ha un comerç important dintre del món de la pell en brut. A nosaltres ens arriben les pells salades i el procés de ribera vol dir netejar tot, treure de la pell tot allò que no és pell. És a dir, tota la porqueria, totes les greixos o carns que puguin quedar adherides a la pell després del procés de l'escorxador, en alguns casos, en alguns articles, la llana. És a dir, eliminar tot el que realment no és pell, els caps, les cues, les cames o les potes que no es faran servir després en el procés de confecció. I també el procés posterior, que és un procés de conservació, que pràcticament és la curtició o l'adob en català.
Molt bé.
Que vol dir estabilitzar la pell. La pell és una matèria orgànica que si la deixem tal com està s'acabarà podrint.
Clar.
I es podreix relativament ràpid. Doncs curtir vol dir estabilitzar aquesta pell, fer-la que es pugui conservar amb el temps, fer-la que es pugui treballar i fer que finalment doncs, es pugui dedicar als articles que hagi d'anar al final.
I això com es fa, el curtit de la pell, així ràpidament?
Bé, el procés de neteja bàsicament són tractaments químics. Una part és la primera part que nosaltres en diem el remull, que és senzillament una neteja amb aigua. I després hi ha diferents processos químics, ja siguin àcids, ja siguin alcalins, per acabar d'eliminar tot l'epidermis, per exemple, és un tema que s'ha d'eliminar, que és la capa superior de la pell,
sí,
que després no ens funcionaria. I la curtició avui dia bàsicament es fa amb crom. És un metall que s'incorpora a la pell i que li dona aquesta estabilitat que estem buscant i unes característiques finals adequades. Tot i que avui dia el crom comença a tenir mala fama, entre altres coses, no? I s'està estudiant i s'està treballant per buscar altres tipus de curticions que no lliures de crom. Es poden fer moltes coses, es poden fer diferents materials. El que passa que és veritat que en els últims 50 anys gairebé, doncs el crom ha sigut un element bàsic que ha donat totes les prestacions adequades, no?
Perquè quina és una mica la història d'Ado Bimbe? Quan arriba Ado Bimbe a Móra d'Ebre i s'encarrega d'aquesta fàbrica de pells?
Bé, Ado Bimbe va arribar aquí a Móra d'Ebre l'any 2000. Ado Bimbe es va crear impulsada pel grup Colomer. El grup Colomer era un gran grup dintre el món peleter situat a Vic. Tenia diverses empreses a Vic, diverses empreses a l'estranger. I donada la situació en què es trobava aquesta fàbrica i la necessitat que hi havia a Vic de tancar una ribera vella que es deia la Noi Mallanera, que estava situada al centre de Vic, doncs en aquell moment els gestors de Colomer van creure oportú invertir i engegar aquest projecte aquí. Es va crear aquesta empresa amb el nom d'Ado Bimbe l'any 2000 i a partir d'aquí doncs, ja som el 2016 el 2018 i esperem
18, ja, quasi 19.
Que això ens pugui durar molts anys més.
Com ha estat aquest procés, aquests 18 anys d'Ado Bimbe a Móra d'Ebre? Ha estat regular? Ha anat a més, a menys?
Bé, heu de pensar que quan Ado Bimbe va ser creada vam trobar aquí una fàbrica que feia 2 anys que estava tancada. I que no sols això, sinó que en els darrers anys anteriors, quan la fàbrica, doncs, els últims anys de lo que era Morapell i els anys que això era Kuchechunam, que era el nom de l'empresa coreana que va comprar Morapell, no s'havia invertit res. I, per tant, quan es va arribar aquí, no es pot dir que fos un munt de ferralla, però gairebé, no? Això vol dir que els 2 o 3 primers anys doncs, van ser de posada en marxa, de refer les instal·lacions, de comprar maquinària i mica en mica es va anar arrencant i donant a conèixer als clients doncs, la producció que es feia aquí. No? A partir de l'any 2005 el grup Colomer va tancar l'empresa de l'Anònima Llanera de Vic.
Sí.
I és clar, això va donar un impuls important aquí a Ado Bimbe perquè tota la producció que fins aquell moment s'estava fent a Vic va passar a fer-se aquí baix.
A Móra d'Ebre.
A Móra d'Ebre. Les coses van anar bé, però dintre el sector hi va haver una crisi important, inclús abans de la crisi del 2008 ja va començar, i això va comportar el tancament d'empreses que eren clients importants nostres. Mm-hmm. No? I per tant, doncs sí que és veritat que aquí, diguem que a partir a finals del 2008 i durant l'any 2009 doncs es va passar una crisi important en aquell moment, ens va obligar inclús a fer un expedient de regulació, però les coses van començar a arrencar a finals del 2009-2010, aquest expedient no es va acabar de complir, i a partir del 2010 cap aquí jo diria que hem estat en una època d'un creixement lent però constant i que s'ha anat reafirmant.
Josep Maria, expliquem una mica de xifres perquè la gent se faci a la idea. Sempre, popularment, se parla de que l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre és un dels llocs on hi treballa més gent d'aquí del territori, almenys de Móra d'Ebre, però després esteu altres o a la part, més o menys. Hi ha moltíssima gent que treballa a Ado Bimbe.
Sí, mira, en aquests moments Ado Bimbe té una plantilla fixa de 150 persones. I tenim una plantilla eventual que oscil·la entre 20 i 30 persones en funció del nivell de producció que hi hagi en diferents moments de l'any. No? Això són els empleats directes. Evidentment, doncs, d'una manera indirecta també dona feina a tallers i altres professionals de la zona. No? Amb això intentem, sempre que sigui possible, treballar amb professionals o amb tallers d'aquí de la zona.
I cap a on distribuïu? Perquè vosaltres no sou el client principal, no? Vosaltres no sou els que després manufactureu aquestes pells i les convertiu en producte, sinó que les veneu a tercers.
Sí, nosaltres aquí no acabem pells. O sigui, el nostre procés, com t'he dit abans, és el que se'n diu un semi-elaborat. Per tant, Nosaltres arribem fins al punt de curtició, falta veure, després d'aquest procés de curtició que us he explicat, doncs hi ha un procés, el que se'n diu d'envelliment, bàsicament, que és, evidentment, tenyir la pell, donar-li el color que vulguem, secar-la, donar-li la textura, sigui més tova, sigui més dura, pels diferents articles que això pugui, que pugui anar destinada al final. No? Per tant, els nostres clients, bàsicament, són curtidors, que són els que acaben. Això, bueno, la tendència del món ha anat canviant. Quan Adobe va començar, el 80% dels clients eren curtidors i el 20%, podem dir, eren comercials, és a dir, gent que agafa aquestes pells en web blue, les classifica, ja sigui per mida, ja sigui per qualitat, ja sigui per article d'estil, i llavors les venen classificades als curtidors. Avui en dia aquest percentatge s'ha invertit. O sigui, ara potser treballem un 20% directament per curtidors i un 80% bàsicament per empreses comercials que es dediquen a comercialitzar la pell ja un cop classificada. No?
Perquè aquestes pells que treballeu vosaltres, en què es converteixen, Josep Maria?
Bé,
per fer-nos una idea, no? A on poden acabar una pell de Móra d'Ebre?
Una pell de Móra d'Ebre pot acabar amb un aparador de qualsevol aeroport a les principals marques de moda actuals. No? Mm. Aquest tipus de pell bàsicament es dedica... Hi ha tres destins importants. Un és el calçat,
molt bé.
Un altre és la marroquineria, tot el que són bolsos, accessoris, etc. I un altre seria la confecció. És veritat que anys enrere la confecció tenia un pes important dintre el món de la pell i cada dia menys, perquè cada dia ens abriguem més amb articles
sintètics
sí. i nous teixits que no pas amb prendes de pell. No? O sigui que avui dia, bàsicament, i pel tipus de pell que treballem nosaltres, es dedica bàsicament al calçat i sobretot a la marroquineria avui en dia.
Perquè quins són aquests serveis que oferiu des d'Adobe Bimbe? Teniu el desllanat, no?
M'explicaves? Bé, sí, com a línies de fabricació, bàsicament són tres. Un és el desllanat. El desllanat són les pells de napa, són les pells que nosaltres traurem la llana, que porta la pell i és el que típicament es coneix com una pell de napa. Una altra línia és el doble fas. El doble fas són les pells que s'acaben amb la llana.
Molt bé.
I, per tant, doncs, van destinades més a confecció, abrics de doble fas, abrics de pells amb llana i avui dia també, sobretot, a botes amb llana.
Sí, que està molt de moda, també.
Exacte. I ara estem posant en marxa una tercera línia de fabricació amb ajuda dels nostres socis, que són qui estan més interessats en aquesta línia, que és comencem a treballar pells de vedells petits.
Això seria el futur, una mica, cap a on... O no?
Bé, això és allò de dir de tenir un tamboret amb tres potes, no?
Molt
perquè
bé.
Si el tenim només en dues i ens en falla una, malament. Sí, una mica sí. Una mica és la projecció d'aquesta nova línia de fabricació està, doncs, a poder apuntalar... Sí, apuntalar.
Perquè actualment la demanda de pells es manté estable. El tema de que ara se parli tant, no?, d'apostar més per sintètics, per tot d'aquest tema d'ecològic respecte als animals, ha fet mal? S'ha notat això o no aquí a Móra d'Ebre?
De moment no. Nosaltres hem de tenir en compte que treballem pells de xais o de vedells, que no són animals que ningú mata un xai o un vedell per treure-li la pell. No estem parlant de plateria fina, no estem parlant de foques, de nútries o d'aquest tipus de pell, que aquí sí que és una altra història. No? Per tant, el nostre sector depèn una mica més, depèn més del consum de carn d'aquests animals que no pas del fet de la pell en si, no? Tenim en compte que la pell en un escorxador és un residu. Si no hi hagués una indústria que agafés aquestes pells i les treballés i les convertís en uns articles útils, doncs, els escorxadors tindrien un greu problema de residus amb les pells. Què en farien?
I Josep Maria, per a fer-nos una idea, quantes pells se poden arribar a tractar en un dia?
Bé, tenim en compte... Adobe Bimbe avui en dia és la ribera més gran de tota Europa. Amb pells de xai no n'hi ha cap més. La més gran i segurament la més moderna, perquè últimament s'ha invertit molt també en modernitzar el que és la fàbrica. No? D'Espanya segur i d'Europa també. Avui en dia nosaltres estem treballant de l'ordre d'unes 23.000 pells de xai cada dia.
Això és molt, eh?
Sí.
És molt.
Sí, és una quantitat important, sí. Sumant les tres línies de fabricació. Bàsicament, diguem, nosaltres treballem el 90% de pells per napa, el 10% de pells per doble fas, i ara aquí falta sumar-hi les pells de vedell, sí.
Déu-n'hi-do. I cap a on hem d'anar caminant ara a partir d'ara, Josep Maria? Ens has comentat que era aquesta tercera pota, no?, de Pells de Vedell, però quina és la intenció d'Adobimbe? Has parlat molt també de la investigació, no?, que l'heu de fer vosaltres mateixos, d'innovació d'I+D a la pròpia empresa, perquè n'hi ha poques.
Sí, clar, el sector de la pell és un sector que ha quedat molt, s'ha anat reduint avui en dia, tot, en general, en tota Europa. Una gran part de la producció, sobretot de pell acabada, s'ha doncs, desplaçat a altres països com Turquia o la Xina, bàsicament. I això fa doncs, que no hi hagin, diguem, centres investigadors que avui en dia es dediquin a progressar en el món de la pell. I per tant, doncs, sí, si volem innovar, si volem investigar, si volem millorar, si més no hem de tirar del carro nosaltres. Llavors ja trobes la gent de les cases de productes químics o la gent dels mateixos fabricants de maquinària doncs, que ja recolzen, no? Però si no funciona, no tira del carro, no es va endavant en aquest sentit. Sí.
Abans d'acabar, Josep Maria, t'haig de preguntar perquè és obligació també el tema de les olors, no? Que és una cosa del que es parla molt també d'Adobimbe i suposo que també heu dedicat molts esforços per intentar minimitzar aquest impacte directe en la població.
Home, doncs sí, aviam, tota activitat humana i evidentment tota activitat industrial té un impacte en el medi ambient i en la situació allà on està situada, no? El nostre interès és que aquest impacte sigui el mínim possible. I amb això s'hi ha treballat bastant. El tema dels pudors, més que de la fàbrica en si, és un tema de la depuradora. Tant, nosaltres estem obligats, com no pot ser d'altra manera, a complir totes les reglamentacions medioambientals i, per tant, i particularment en el tema de l'aigua, no? Nosaltres, al final, tenim una depuradora pròpia que tracta uns 2 milions de litres al dia, que també és una quantitat d'aigua important.
Molt important, sí.
I bàsicament és durant aquest procés de tractament d'aigües on es produeixen on es poden produir les olors més intenses, no? Bé, amb la depuradora s'hi ha invertit molt. Jo crec que el tema avui en dia doncs, està bastant controlat. Estem en col·laboració des de ja fa bastant temps molt directe amb l'Ajuntament amb aquest tema. I ja et dic, el nostre interès és, evidentment és que com menys se'n parli millor, o sigui, que com menys impacte causi a l'Adobimbe, menys molèsties causi a l'empresa, a la població, efectivament, és un dels nostres principals objectius. Moltes de les inversions que es fan pensant en això. O, dit d'una altra manera, no fem cap inversió o cap moviment sense tenir present el tema com pot repercutir en aquest tema. No?
Que en feu molta d'inversió, també.
Doncs sí, és una empresa, ja et dic, quan es va començar a Adobimbe, doncs estava en una situació molt, molt deplorable. I a partir d'aquí doncs hi ha hagut d'anar invertint molts diners. Bueno, durant aquests 18 anys diguem d'existència de Bimbe portem una inversió mitjana d'1,5 milions d'euros l'any.
També és una xifra molt elevada.
Sí, tingues en compte que també al final dintre la fàbrica el fet de que les pells vinguin salades, el fet de treballar amb àcids, el fet de treballar amb alcalis, doncs fa que hi hagi un ambient bastant corrosiu. I això també implica doncs, haver d'anar renovant maquinària, haver d'anar renovant constantment. Si deixéssim d'invertir una quantitat important en aquesta empresa, llavors tindria un futur molt més complicat.
Doncs esperem que tingui un futur molt pròsper aquí a Móra d'Ebre, a Adobimbe. Josep Maria Falgueres, estem molt encantats de que ens hagis visitat avui, que hagis obert les portes també d'aquesta fàbrica a tots els oients de la ràdio per conèixer una mica més el fet a casa. Moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres, moltes gràcies.